Avui esmorzem amb...
Antoni Batista, doctor en Ciències de la Comunicació, periodista, músic i escriptor, que acaba de publicar el llibre Els portaveus de Déu en Fragmenta Editorial. A més, Antoni Batista col·labora amb el diari Ara, el diari de Tarragona i la revista Sapiens. Bon dia, Antoni.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem... Bon dia. Content d'estar a la meva emissora.
Nosaltres també.
Comencem, Antoni, amb aquesta sonata per a piano, la patètica de Ludwig van Beethoven, a més, amb una versió que ens has demanat tu molt concreta.
Sí, us he demanat la versió d'en Daniel Barenboim, perquè la meva mare, que era professora de música, bueno, jo de fet vaig néixer amb una acadèmia de música que era a casa, quan em gestava a mi, va tocar la integral de les sonates de Beethoven. És una obra que em deia així, quan tu les toquis segurament te'n recordaràs alguna cosa. I em deia la mare que per ella en Barenboim era un dels grans pianistes perquè sabia treure tot el partit de la mecànica del piano. I en aquest sentit la pulsació amb un piano, en fi, no és un instrument de corda oberta o de vent que pots fer la diferència entre semitons, doncs que era molt important el domini de la mecànica i de la pulsació. I a la meva mare li agradava molt la pulsació d'en Barenboim. I finalment en Barenboim és un dels músics que jo he entrevistat més vegades, de manera que, bueno, a part que aquest moviment de la patètica és de les peces que la meva digitació encara es pot permetre tocar.
El segon moviment, concretament d'aquesta sonata. I és cert això que et deia la teva mare? Segurament quan et posis a tocar-les te'n recordaràs, no? Tindràs memòria de quan estaves a la panxa.
Bueno, això m'ho deia, mitja en sèrio. El cas és que jo em vaig tocar quan estava en plena forma musical, o sigui, quan estudiava, quan em vaig dedicar més hores. Doncs, no sé, sempre hi ha hagut alguna cosa especial amb les sonates de Beethoven que no sabria explicar, forma part dels intangibles que tan sovint ens porta la música.
I ara, Antoni, t'hem de fer aquella pregunta que s'acostuma a fer en els mitjans, si en tens una de predilecta per escoltar i una de predilecta per tocar, encara que no la toquis en aquests moments.
A veure, és que n'hi ha tantes, m'agrada molt les més conegudes, el fet aquest de la melodia, de la constant melodia que ens porta el cervell. A mi m'agrada la patètica, la passionata i la clara lluna, que aquesta, el moviment més conegut sí que el toco.
Deies que vas néixer a l'Acadèmia de Música que va fundar la teva mare. Això va ser quin any? El 1948.
Va fundar l'Acadèmia Musical Santa Cecília al Passeig Maragall l'any 1948. Jo vaig néixer al 52. Sí, vaig néixer, era a casa, era una torre del Passeig Maragall bastant gran, i llavors hi vivíem i hi havia les aules de l'acadèmia. És que a casa meva hi havia 5 pianos.
Imagina't.
unes quantes guitarres, un llaüt, violins... Sí, l'acadèmia donava diverses disciplines.
Uh-huh. El teu instrument va ser el piano, però la teva sí. mare em sembla que et va fer provar altres instruments, no, també?
Sí, la mare volia que tingués una formació musical completa, sobretot per quan arribés als temes més elevats de l'harmonia i el contrapunt. Llavors em va fer estudiar un parell d'anys de violí i un parell d'anys de guitarra, que conservo molt sentimentalment, especialment perquè el violí me'l va ensenyar la professora Enriqueta Just, que després va tocar a l'Orquestra Ciutat de Barcelona amb el mestre Ros Marvà, i la guitarra me'l va ensenyar el mestre Garcia Tarragó, d'aquí ja va farem els 50 anys de la seva mort, i que el mestre Jaume Torrent explicava molt bé i ha fet un recorregut per la seva obra que recomano a tothom i que estigui en el cas.
Sí, Gracià Tarragó, just el 23 de febrer farà 50 anys de la seva mort.
Has proposat el Lacrimosa i hem deixat sonar els 8 compassos que va escriure Mozart, i just en aquest moment és quan el Süssmayr va completar la partitura. Què té d'especial per tu, Antoni?
Bueno, és una versió del Sergio Chiavidache, que jo vaig tenir l'ocasió, diria el privilegi, d'entrevistar i tractar a finals dels 70 i primers dels 80. El Chiavidache, com els oients d'aquesta emissora saben perfectament, era un home molt, molt repetant i a fer entrevistes, que gairebé no em concedia, i jo vaig tenir la sort de fer-li un parell després de tractar-lo, gràcies a en Jordi Roca, i tantes coses deu la música del nostre país. Llavors, estar entrevistar el Chevy va ser important a la meva vida periodística i musical. M'encanta la seva manera de fer música, la seva concepció zen, diguem-ho, i metafísica, aquestes pauses llargues que fa entre síl·labes, aquestes notes que s'escolten perfectament fins al límit dels seus harmònics. En fi, per mi en Chiavidache ha estat una persona, un dels directors, ni entrevistat força, però un fet molt, molt important poder-lo haver entrevistat i haver-lo tractat.
Antoni, et va tractar bé? Perquè tenia fama de ser una mica os.
Sí, era força os. A veure, a mi em va tractar bé, el que passa que, a veure, faré servir un barbarisme, però al principi va una entrada una mica borde, que és el que s'esperava d'ell, no? Em va dir, vostè què vol, fer-me una entrevista? Què vol parlar? Dic, vull parlar de música. Diu, però si no es pot parlar de música, què em vol que parlem de música si no es pot definir la música? Però clar, jo no em vaig arrelar i vaig dir, escolti, doncs expliqui vostè què és la música i ens entenem, i sobre les bases del que vostè digui, seguim. I es veu que li va agradar una mica aquest desafiament d'un xavalet de 20 i pico d'anys, i a partir d'aquí va l'entrevista va lliscar i la tinc enregistrada. Jo conservo bastantes de les entrevistes que he fet importants i la tinc enregistrada, i va ser important. No, era bastant així, diguem-ne, esquerp, però clar, un gran mestre. Jo tinc més records més empàtics de directors, els tinc de les converses amb el mestre Jovini i amb el mestre Leonard Bernstein. Call me Lenny va ser la quarta fase que em va dir, esclar, que estigui davant del Bernstein i que et digui, digue'm Lenny, et quedes una mica... En fi,
Sí, han estat uns quants, els directors que has pogut entrevistar i entrevistes que es van publicar en el seu moment a La Vanguardia. Evidentment, tots t'han produït impactes diferents. Ara comentaves i ressaltaves les de l'impacte que et van produir Giulini i Bernstein. Altres personalitats, per exemple, per dir-ne uns quants noms més, quins van ser?
Doncs el Sergio Saba, el Daniel Barenboim, en Foster, en Rostropovich i tots els d'aquí, doncs molts d'aquí, vaja, el mestre Rosmarbà, el mestre Mas, el mestre Pons, el mestre Colomer, el mestre Martínez Izquierdo, el mestre Víctor Pavo, el mestre López Cobos... En fi, força, sí.
Abans estàvem parlant de la teva relació amb la música, amb el piano, amb altres instruments, de l'acadèmia de la teva mare, però a la teva família hi ha hagut altres membres relacionats amb la música?
Sí, el meu pare, tot i que no era un músic professional, tenia una magnífica veu de tenor i dirigia cors i cantava cors litúrgics d'esglésies. Llavors, hi ha una experiència molt bonica per mi, que va ser als 25 anys que vaig acompanyar el meu pare a les misses d'estiu de la parròquia de Torredembarra amb un magnífic orgue barroc de l'any 1705, i és clar, aquells 25 anys, dos mesos, són 500 misses aproximadament que vaig fer amb el pare, i van ser emotius, i m'he fet un repertori litúrgic, diguem-ne, que força digne, que... En fi, que m'ha passat quan tu has sentit alguna cosa tocar bé.
I què se sent tocant l'orgue? Com et sents tu? És diferent que quan toques el piano?
Sí, sí, és diferent perquè d'alguna manera és com si toquessis la consola d'un orgue, és un lloc com el Cambriu de la Mare de Montserrat, un lloc tancat al cor de la música. És a dir, tu estàs tocant a dintre mateix de la música. La música t'envolta. És la sensació que jo he comprovat semblant a la d'un director d'orquestra, i en canvi diferent a la d'un solista quan toca sense orquestra, naturalment és. I a més, tocar música religiosa amb un recinte arquitectònic que també et predisposa a una església, que et predisposa a la transcendència, doncs diria que hi ha una comunicació espiritual, o que desenvolupes una comunicació espiritual, no cal que li diguem Déu o que li posem nom, diguem-li amb la transcendència, que és molt especial. Jo he passat moments molt, molt bonics i molt, molt diguem-li místics, amb tota la modèstia, quan he tocat a l'orgue.
Antoni, resseguint el teu entorn musical, la teva formació musical, en algun moment a la teva vida segur que et vas plantejar la possibilitat de dir vull ser músic professional, o precisament aquest entorn va ser el que et va empènyer a no voler-t'hi dedicar, allò d'alguna manera trobar el teu espai diferenciat dels pares, no?
No tinc massa resposta. Sé que la meva forma d'expressió artística jo l'havia vist sempre amb l'escriptura. Jo ja escrivia més o menys bé de petit i m'agradava molt escriure, i també m'agradava molt la música, però efectivament no me la vaig plantejar mai com una disciplina professional. Si bé sí que vaig ser un temps vaig ser, diguem-ne, que professional de la docència, perquè és clar, el fet de donar classes de música de molt jove, doncs em donava uns ingressos que em van permetre una autonomia de la família molt, molt aviat.
La música i escriure són dues coses que sempre t'han agradat i que has unit en més d'una ocasió. Ara ho comentaves, has escrit llibres relacionats amb la música, però també, per exemple, la tesi doctoral que vas titular Paraula i música, la crítica musical a la premsa, ja fa 20 anys d'això. Què et va portar a escollir aquest tema? Com era llavors la crítica musical?
A veure, vaig escollir aquest tema perquè van les meves dues disciplines més o menys, a les que podia ser més o menys competent acadèmicament i tècnicament. L'escriptura, jo havia fet la carrera de periodisme, evidentment per això em vaig doctorar, i havia fet la carrera de música. Llavors, conjuminar aquestes dues coses i fer el doctorat, doncs, va ser per mi una experiència intel·lectual molt, vull dir, molt, molt interessant. La crítica musical en aquell moment, doncs, fonamentalment estava feta per compositors, o sigui, també Montsalvo Bach, en Joan Guinjoan, en Tabernabé, en Nani Valls. És a dir, d'alguna manera van artipar. Jo veia que això no era una bona praxi deontològica, diguem. Però vaja, a banda d'això, no vaig entrar en l'ètica de cadascú, que cadascú, sinó que em vaig dedicar a veure quin tipus de crítica es feia. És a dir, eren músics molt competents musicalment, però no tan competents com a periodistes. Aleshores, jo vaig proposar a la meva tesi un equilibri entre els coneixements musicals i els coneixements periodístics, per dir-ho en síntesi, perquè ja sabeu que una tesi és això que en aquesta expressió castellana tan contundent en diuen un peñazo.
Toni, estem sentint la Simfonia Leningrad, una de les més carismàtiques de les 15 de Shostakovich. D'alguna manera sembla que precisament Shostakovich té un puntet, i ho diem en diminutiu, mig periodístic, perquè ens parla o ens fa música a partir d'esdeveniments, no sé en quina mesura això ha fet que tu hi puguis connectar de manera especial.
Sí, jo sóc dels tres músics de la Santíssima Trinitat, diguem-ne, en l'ordre de les meves preferències, Bach, Mozart, Beethoven, i el quart, doncs, oscil·la a èpoques, no? A vegades és Schubert, a vegades és Kendall, Haydn, Chopin, Montsalvo Bach. Bueno, doncs, en Shostakovich, diguem que és el quart músic més important en la meva escala de gustos. I aquesta obra té un significat molt especial, perquè jo sempre he escrit de política. De fet, el periodisme que he fet, o pel que se'm coneix més, és el meu periodisme sobre el conflicte basc. He fet 10 llibres sobre el conflicte basc, i la relació entre música i política m'ha interessat molt. I de fet, vaig fer un llibre que es titula La Simfonia de la Libertat, Música i Política, editat en Debate. Aleshores, aquesta obra de Shostakovich té un gran component emotiu, evidentment, però polític, perquè la van emetre durant el setge de Leningrad a les tropes nazis, el terrible setge de Leningrad, i el van tocar a Precavi, en l'auditori d'avui de Sant Petersburg, i van posar altaveus a les línies de front per animar a la població que resistia i per, d'alguna manera, desanimar als soldats alemanys, molts dels quals eren els alemanys sabien molta música, d'alguna manera la música com a forma de propaganda emotiva. I jo vaig estar a l'auditori de Sant Petersburg, vam fer el viatge de nuvis a Sant Petersburg, i vaig estar a aquell auditori, la senyora de la taquilla, que era una senyora gran, bueno, li vaig preguntar, això on es va fer, quin puesto, i em va dir, amb aquella potència, em va dir, això es va fer aquí. I llavors em va ensenyar l'auditori, i bueno, va ser molt, molt emocionant.
Antoni, t'hem demanat que ens enviessis fotografies de tres coses que et defineixen i d'un llibre. Per què vols començar?
Ad libitum, vosaltres maneu.
Doncs va, per la batuta.
El mestre Carlo Maria Giulini, li vaig fer una entrevista molt, molt bonica abans d'un concert. Vaig passar després el dia amb ell, vam congeniar molt bé, i al final, com es recorda ell, em va regalar una batuta. I a la meva vida he tingut... Vaig pensar, jo alguna vegada a la vida podré dirigir, perquè jo havia seguit les classes del meu estimat amic Antoni Rosmarbà als cursos de direcció d'orquestra. I vaig dir, això no podràs mai dirigir una orquestra. Però bueno, un motiu del 50è aniversari de la meva mare, de l'acadèmia de la meva mare, doncs el concert que vam fer al Palau, doncs vaig poder dirigir el concert per clarinet de Mozart amb orquestra de Vilaseca, i vaig dirigir, evidentment, amb la batuta, que m'havia regalat el juny. I la batuta és la que va fer funcionar jo, evidentment. Molt jo no.
La batuta segona... màgica.
Sí, la segona cosa és una ploma?
Sí. Bueno, és una ploma d'aquestes Cartier d'or massís, que jo no m'hauria comprat mai, però que em va regalar un company periodista, no diré el nom perquè és una situació molt personal, un company de la Corpo, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que em va venir un dia i em va dir directament, mira, jo he tingut un problema molt greu amb el meu fill ha estat en perill de mort i l'ha salvat aquest metge. L'has d'entrevistar a La Vanguardia. En aquell moment jo feia les entrevistes de la conta de La Vanguardia i vaig entrevistar aquell metge. I llavors el regalo del meu amic amb una persona que havia fet, bueno, salvar la vida d'un fill és espectacular, no? Llavors jo vaig fer aquella entrevista i el meu amic periodista em va regalar una pluma d'or massís amb la qual escric sovint. També escric amb les Montblanc, perquè a mi, en qüestió d'escriure i de música, m'agrada la cosa centroeuropea, eh? Les plumes Montblanc i els pianos de Centroeuropa. Jo tinc un Weinberg de la Casa Petrov i he tocat molt amb Wunders, i esclar, si tingués 4 d'euros, pues em compraria un Steinway.
L'ordinador el fa servir gaire?
Sí, escric cada dia 4 o 5 hores.
I ens falta la tercera cosa, Antoni?
Sí. El llibre?
No, la tercera cosa.
Oh, l'objecte. Ah, sí. Bueno, l'objecte és un moble solfer. He descobert que en català no existeix la paraula solfer, o sigui, un moble per posar-hi solfes. I és, diguem, un prototip, no existeix aquest moble, però és el moble que tenia el meu mestre de música, Ferran Ardèvol, que se'l va fer especialment per posar-hi partitures, partitxeres, papers de pauta de totes les mides i amb una posició, diguem que, ergonòmica. És un moble de primers del segle XX, preciós, ben conservat, i s'ha restaurat i ja el tinc a casa.
Veles e vents en mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponen contra dents de xarmar. Xaloc nevant, los deuen souvenir. Amb llurs amics logret el millor.
Aquí, Antoni, ens has combinat alguns elements que ja hem intuït i vist que són importants per tu. Euskadi, que és l'orquestra que acompanya, i la veu de Raimon, a qui fins i tot vas dedicar una part del teu treball.
Sí, he fet un parell de llibres sobre Raimon. És més que amic, ja és familiar, és el nostre padrí de casament. Vaig fer dos llibres sobre ell i he triat aquesta versió del Veles e Vents, que per mi és una de les melodies més boniques de la història de la música popular catalana, i on ell ajunta música culta i música popular, perquè es fa la Fambor de Nostiarra, la Sinfònica d'Euskadi, o la batuta del Víctor Pavo en el concert del centenari de Borsion de Nostiarra, que ara en farem 125 ja.
Escolta, demà a les 7 del vespre a la llibreria Ona a Barcelona es presentarà el teu últim llibre publicat, Els Portaveus de Déu, de Fragment Editorial, un llibre sobre un fet teològic en què la música hi té un paper també important. Just a la contraportada, el primer que llegim és: la propagació del missatge cristià és una de les campanyes de màrqueting més notables de la història de la humanitat.
Jo he fet un estudi des de la teoria de la comunicació, que és la meva disciplina acadèmica, dels evangelis, que són un fet comunicacional importantíssim. Jo diria que són els llibres més llegits, més interpretats i que més pragmàtica han desenvolupat. Per tant, he fet aquest estudi, és un assaig que s'ha de llegir, com diu el meu amic Joaquim Maria Pujal, amb un llapis al costat, però esperem que l'interès permeti que els lectors arribin al final. I a la presentació, com que és un llibre segon tema religiós i a la llibreria on atenen piano, doncs faré un petit recital d'obres religioses.
Uh-huh. És un llibre que es divideix en tres llibres. Un primer llibre, un segon llibre i un tercer llibre. El primer és una crònica amb Déu editor, un segon llibre que és un assaig amb l'Evangeli mediàtic i el tercer llibre que el protagonista és Joan, que tu anomenes Johannes i que precisament vas traduir del grec l'Evangeli.
Si faig un estudi de comunicació, el primer objecte d'estudi és la pròpia llengua. I com que jo conec el grec clàssic i havia traduït quan estudiava la Ilíada de l'Odissea i després el vaig mantenir, doncs m'he fet la meva pròpia traducció de l'Evangeli de Joan, perquè hi ha algunes paraules que per la dogmàtica o pels temps doncs han estat traduïdes de maneres interessades. Jo he fet una teoria el més escèptica possible i això m'ha ajudat a estudiar un evangelista com Joan, que és un gran cronista de fets que va viure i també un poeta, perquè per arribar a la metafísica sense la música i la poesia complicat arribar.
Quan va començar tota aquesta aventura? Quan t'hi vas posar? La primera vegada que t'hi vas posar?
Bueno, jo vaig fer un llibre sobre Montserrat, amb l'abat Cassià, que era organista, doncs jo tocava l'òrgan a Montserrat i bueno, vaig passar estones molt, molt boniques allà i allà vaig pensar que els Evangelis, que és un llibre que he llegit moltes vegades, són un fet comunicacional. Jo no em permeto de cap manera fer teologia, és una especulació infinita, jo no en sé prou, però sí que sé una mica de comunicació i a partir de la comunicació he estudiat aquest fet tan, tan interessant i decisiu per a la nostra cultura com són els Evangelis i el missatge cristià. Uh-huh. Jo crec que és un llibre, per això, fet com un comunicòleg. No, jo crec que pot arribar la persona que té fe, la que no en té o la que és agnòstica.
Uh-huh. Perfecte. Doncs ja ho sabeu, demà dimecres a les 7 del vespre a la llibreria Ona, al carrer Pau Claris de Barcelona, els portaveus de Déu, presentació amb el periodista, precisament Xavier Grasset, que hi serà, també la Maria Callís, filòloga que ha participat en l'edició de l'obra, i tu mateix, que, tal com deies, també aprofitaràs el piano d'allà per poder tocar algunes cosetes.
Sí, i en Xavier Grasset i jo tenim una petita sorpresa també, que no podem desvetllar.
Doncs moltes gràcies, Antoni. Gràcies per atendre'ns, per dedicar-nos aquest temps. I gràcies també a tots els oients, que demà, evidentment, demà no és festiu, i tornarem, serà dimecres, i tornarem al punt de les 7.
Sí, aquí ens acomiadem els habituals, el quartet dels matins, Pau Blas i Alba Quinquillà, Esther Pinar i Joan Vives. Avui, a veure si neva o no, però el que segur que demà a les 7 ens teniu aquí novament. Adéu-siau i fins demà.
Adéu.